Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Residus porta a porta s'implantarà com a prova pilot als comerços de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nou govern municipal està estudiant aquest sistema que estava previst en el pla de prevenció de residus aprovat en l'últim ple del mandat anterior al mes d'abril. Montse González, alcaldessa accidental, ho ha apuntat avui a Ràdio Sabadell.
Volem fer una prova pilot, segurament amb comerços i inclús a cases de planta baixa, però amb una prèvia actuació de sensibilització important.
González ha fet aquestes declaracions després que ahir Ciutadans demanés l'aplicació del porta a porta, malgrat que en l'últim ple hi va votar en contra.
Una vintena d'arrestats a Sabadell per organitzar casaments falsos.
Els arrestats cobraven quantitats de fins a 10.000 euros a canvi d'organitzar bodes o inscripcions de parelles de fet, tot plegat per facilitar els permisos de residència a homes d'origen pakistanès. En total es calcula que la trama ha organitzat fins a 15 casaments falsos.
En esports, el Sabadell ja té la davantera garantida amb el fitxatge de Boris Garros.
Avui s'ha confirmat aquest desitjat fitxatge que servirà per reforçar el pitxitxe de la temporada Edgar Hernández. Ara el club està a l'espera que arribi l'últim atacant amb fitxa sub-23.
Són algunes de les notícies que desgranarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres ve marcat pel temps assolellat a la major part de Catalunya. Tan sols a hores d'ara trobem la presència d'alguns núvols baixos, alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, per exemple, del prelitoral, també cap al Pirineu, però aquests núvols, en principi, no han de portar majors conseqüències. En canvi, els núvols que trobem cap a l'extrem sud de Catalunya, aquí sí que són més compactes, més amenaçadors i, fins i tot, durant les immediates hores hi ha risc d'alguna precipitació localment amb algun nucli tempestuós que pot afectar més aviat el sector de les Terres de l'Ebre i aquest risc de precipitació es pot mantenir fins al final de la jornada. En canvi, cap a la resta de Catalunya no hauria de precipitar aquest dimecres, es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat i amb temperatures també que han pujat fins i tot entre 3 i 6 graus respecte a les últimes 24 hores. Ja hem superat els 30 graus en molts punts del país, per tant trobem aquest ambient més estiuenc i tan sols destaquem que encara es mantindrà la tramuntana entre fluixa i moderada cap al sector de l'Alt Empordà, implicant aquí una mica més d'alteració marítima. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora, la C58, al seu pas per Sabadell, trobem 4 quilòmetres i mig de cua en sentit nord arran d'un accident que ha obligat a tallar dos carrils ara mateix. L'accident fa només mitja hora que s'ha produït i encara doncs, hi ha tot el dispositiu desplegat. En canvi, pel que fa a Barcelona, situació molt tranquil·la, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida. Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Us ho dèiem a l'inici, l'Ajuntament de Sabadell iniciarà una prova pilot de la recollida de residus porta a porta als comerços sabadellencs en una data encara per determinar. Ara mateix es troba en fase d'estudi. L'alcaldessa accidental, Montse González, posa al dia l'estat de la qüestió després que ahir Ciutadans en demanés l'aplicació.
Aquesta proposta que fan ells tampoc és cap cosa nova, perquè això, a part de que és una estratègia que va més enllà d'una estratègia de ciutat, és més aviat una estratègia a nivell de consorcis de residus i que va més enllà de les ciutats, bueno, ja hi havia una proposta de l'anterior govern i nosaltres el que tenim molt clar és que estem estudiant perquè volem fer una prova pilot, segurament amb comerços i inclús a cases de planta baixa, però amb una prèvia actuació de sensibilització important.
El grup municipal de Ciutadans demanava que aquest estudi es desenvolupés durant la tardor.
González remarca que aquest era un punt important al programa del PSC, tot i no tenir el calendari llestit encara, i retreu a l'anterior govern el ple escollit per aprovar-lo.
No tenim data prevista, sí que està clar que no esperarem, com va fer l'anterior govern, a plantejar-ho a l'últim o al penúltim ple. Per nosaltres la neteja de la ciutat i el reciclatge són un dels punts més importants que ja portàvem més genèricament al nostre programa. No podem donar dates concretes, però sí que podem dir que s'està fent un estudi per fer la implantació com més aviat millor. Però, insisteixo, s'ha de fer molt ben fet i no, ara mateix no podem concretar dates encara.
González recorda que des del grup socialista, en el ple en què es va aprovar el pla director de residus del mes d'abril, els va semblar més aviat una declaració d'intencions. L'aleshores regidor Josep Ayuso va demanar deixar les mans lliures al nou govern que sortís de les eleccions per treballar el tema, un posicionament que compartia el grup de Ciutadans, el qual ha originat la demanda aquest mes d'agost. El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, celebra que s'assumin a la iniciativa els grups que no li van donar suport.
Sempre és una bona notícia veure que els que a l'abril no van donar suport al pla de residus 2019-2024, que justament ja preveu aquesta recollida, no és cap novetat, perquè això ja està previst que s'ha d'implementar, perquè es va aprovar aquest pla en els vots del govern d'aquell moment, o sigui, el govern de transformació va deixar un pla de residus 2019-2024 que preveu que abans de que acabi el 2020 s'ha d'implementar el porta a porta comercial a la ciutat.
Fernández recorda que després d'aquesta fase el pla preveia que comencessin les experiències per la recollida residencial.
El geògraf i urbanista Pau Vallaneda qüestiona que l'actual govern faci realitat el pla director de la bicicleta. En una entrevista al programa Connectats d'aquesta emissora, a Vallaneda ha recordat que a la nostra ciutat encara hi ha molta feina per fer perquè la gent agafi la bicicleta per desplaçar-se.
S'han de fer moltes coses a casa nostra, no? I si parlem del cas de Sabadell en concret, encara més. Si ens fixem en Barcelona, fa uns quants anys ja que funciona el tema de la xarxa de bicicleta, tot el tema de la bici pública, del bicing, etc, etc, i altres ciutats espanyoles i europees que també estan fent moltes coses, a casa nostra pràcticament no han fet res, no? Tenim un pla director de la bici, això sí. El que es tractarà és de posar-lo en marxa. Amb totes les mesures, diguem que dibuixa el propi pla i moltes altres que crec que s'hi haurien d'afegir.
Avellaneda també ha apuntat algunes idees que servirien per augmentar l'ús de les dues rodes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Primer, caldria rebaixar la velocitat a 30 km hora dins de la trama urbana, a més de senyalitzar que les bicicletes poden i han de passar pel centre del carril. Avellaneda, que a les últimes eleccions municipals va participar a la candidatura de la Crida, també ha criticat que no hi ha prou espais de pàrquing de bicicleta.
Cada barri, cada 4 o 5 illes, etcètera, etcètera, hauríem de tenir aparcaments d'aquest tipus, perquè tu no hagis de pujar-te la bicicleta a casa, sinó que la puguis tenir en un lloc accessible, a peu pla, a peu de carrer, etcètera. Això seria una de les coses a fer, no? La segona és augmentar també l'oferta de places d'aparcament en destinació, amb estacions de ferrocarril, de transport públic, amb serveis públics, etcètera, etcètera, no? I per altra banda, també diem això, una certa infraestructura, una xarxa bàsica de bicicleta on es pugui circular amb tranquil·litat, amb seguretat, etc, etc, i tot, la gran major part serien carrers de convivència, de cohabitació.
Sabadell compta amb un ambiciós pla director de la bicicleta aprovat pel govern de Sarracan el passat mandat. El text preveu, entre d'altres, augmentar fins a 40.000 els desplaçaments diaris en bicicleta o fer créixer la xarxa de carrils bici fins a 169 quilòmetres.
Ja no és un tema de grans lobbies contra la bicicleta o lobbies de l'automòbil, sinó és por dels responsables polítics de tirar endavant això, perquè creuen que els votants, els seus electors, no admetran una política que restringeixi el cotxe i afavoreixi les bicicletes o les altres formes de desplaçar-se, no? Anar a peu, etcètera, etcètera. Quan això és el que està demanant la població pròpiament, actualment.
A Vallaneda s'ha mostrat escèptic amb que la nova administració apliqui el pla dissenyat.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Sabadell lidera en nombre d'intercanvis l'Erasmus per joves emprenedors. Aquest 2019 s'han fet 17 intercanvis, tant d'emprenedors que marxen a països com Bèlgica, el Regne Unit, Eslovènia, Alemanya i Lituània per aprendre d'empresaris ja consolidats, com de responsables de companyies locals que han acollit a persones de la Unió Europea. Amb tot, la ciutat ha complert un 31% dels objectius fixats de cara al 2022.
Des de l'Ajuntament valoren molt positivament aquestes xifres, però consideren que cal anar més enllà. Per això, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, assenyala els beneficis d'aquest programa.
El que busquen és això, no? Aquest aprenentatge que tu assoleixes quan vas a un altre país i veus la manera de funcionar diferent o no, i a l'hora de posar-la en marxa, igual que quan venen aquí, pues jo crec que aquest intercanvi és interessant per això, no? Per veure ja més enllà d'unes pràctiques, que no són unes pràctiques, però de veure la manera de funcionar d'altres països.
De fet, són precisament els resultats obtinguts en les estades d'entre un mes i mig any el que ha fet créixer el projecte.
Suposo que tot influeix, no? Es dona difusió, la gent queda molt contenta, l'ajuda és molt facilitadora, no? L'ajuda que es dona, i per tant suposo que això fa que el boca-orella funcioni.
Les estades a l'Erasmus per a joves emprenedors es poden sol·licitar a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom, situada al Paporllong, fins al febrer de 2022. L'únic requisit a complir per fer-ho és tenir una idea de negoci i acreditar un pla d'empresa. En cas que la companyia ja hagi estat constituïda, ha de tenir menys de 3 anys.
12 famílies impulsen un model diferent d'habitatge rehabilitant una masia del segle XIII de Castellà del Vallès. Per finançar-ho, estan cercant el suport de la xarxa oferint títols participatius en una campanya que s'anomena Arrelem Can Carner. El projecte planteja diferents conceptes sobre els quals canviar la manera de viure.
El grup de famílies es va crear el 2016 amb un sistema assembleari. Comparteixen filosofia i valors i diuen que aposten per viure en un món millor. Els motiva a viure en comunitat. Daniel Molina, membre de la cooperativa Can Carner com a soci d'ús, explica com funciona el sistema de títols participatius.
Demana ajuda a coneguts, a familiars, a gent que sigui afí a aquests models, perquè facin aportacions i nosaltres el que els donem és un interès d'aquestes aportacions. I això seria, en resum, la campanya de títols participatius, que seria, doncs obrir, hem fet 2.000 títols que amb un valor de 100 euros cada títol. És una permanència de 3 anys i amb un valor anual d'un 2%.
Ara mateix són a prop d'aconseguir el 10% dels 200.000 euros que s'han marcat com a fita. També estudien opcions de banca ètica. A nivell intern, cada soci d'ús paga una quota.
Aquesta quota va vinculada al pagament de la hipoteca, per entendre'ns. Per tant, en 20 anys tu ja deixaràs de pagar aquesta quota. Per tant, si ara estem amb una mitja de 850 euros al mes, doncs després arribarà a un punt en què només es pagaran els 200 de manteniment, serveis comunitaris.
L'habitatge comptarà amb espais d'ús privatiu i espais compartits. Els annexes a la masia es convertiran en tallers varis i s'aprofitaran els horts i terrenys agrícoles, perquè a banda de la finca de Can Carner hi ha la de Can Cargol. Molina troba que els tècnics de l'administració encara estan poc avançats a aquests formats cooperatius.
A primeres ho veuen com... Ui, i això, però com funcionarà, tal? I és molta energia pedagògica d'explicar-los que es pot fer, que tot és legal, que està dins de la llei de cooperatives catalanes, que urbanísticament, mira, això s'equipara aquesta clau, per tant, podem entrar-ho així, i que és possible. I a la que fas aquest treball de visibilització i d'educatiu, doncs cada cop van veient més les possibilitats que té, perquè realment... Són projectes que socialment interessen molt perquè són pols de regeneració social, que hi ha molt moviment i, per tant, és algo que a l'administració li interessa.
El projecte de Can Carner es construeix a partir d'una sèrie de conceptes alternatius que repassem en el següent informe.
Habitatge cooperatiu en cessió d'ús.
És que tu com a individu no ets propietari de l'immoble. El qui és propietari és la cooperativa i tu el que tens és un dret d'ús de per vida d'aquest espai. Per tant, mai podràs vendre'l o especular amb ell, perquè és la cooperativa qui té la propietat.
Convivència intergeneracional.
Amb cooperatives que són tots de gent jove que s'uneix, doncs el tema de la criança compartida, com educo els nens, doncs és un tema clau en tota l'evolució de la cooperativa. O, per exemple, les cooperatives sèniors, doncs el fet més remarcable serien les cures, el com jo vull morir, com vull que em cuidin. Amb una internacional, tots aquests conceptes els hem de tindre com a prioritaris, perquè la gent del grup, hi ha gent gran que vol una sala de cures, hi ha gent jove que té fills que vol la criança compartida i, per tant, tot es va barrejant a la vegada.
Ecoarquitectura.
Tindre en compte el que hi ha i a partir de del que hi ha és aprofitament al màxim amb les pròpies tècniques del lloc. Per exemple, en una masia no li començarem a ficar aires acondicionats. Busquem tècniques passives, pous canadencs, aïllaments amb suro, terres radiants, murs radiats, bueno, diferents conceptes més tècnics de restauració, però tenint en compte el patrimoni existent.
Bioconstrucció.
Seria, per exemple, un concepte d'anàlisi de cicle de vida dels materials, de que siguin materials naturals, que no tinguin molta petjada ecològica, vull dir que no s'hagi utilitzat molta energia per a crear-los i que no es necessiti molta energia també per a reciclar-los, a la vegada tenint en compte la salut. El que es basa de la bioconstrucció és que els materials que tu utilitzis no siguin tòxics, no tinguin components orgànics volàtils.
Cohabitatge.
És el fet de viure en comunitat, de gent que té la mateixa visió i valors de vida, doncs buscar no tant l'individualisme d'avui en dia de la meva unitat familiar, sinó de portar un grau més extens i viure en comunitat en aquest sentit.
Agroecologia.
El sistema de cultiu que es planteja no és un sistema tradicional com entenem nosaltres tradicional, amb pesticides, elements químics que afectin a la terra. Es busca un cultiu més acord amb el planeta.
Permacultura.
Seria intentar fer uns cultius en base a la naturalitat. Són tècniques agrícoles que barreges diferents espècies de plantes perquè aquesta treu uns nitrats i aquesta et fa una altra cosa, i però les dues conjuntament et van bé el creixement de les tomaqueres. No? És una miqueta entendre-ho així. És intentar no posar-li productes químics i fer-ho a nivell d'altres sistemes.
Twitter @Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
És un quart de vuit, obrint pàgina de successos. Cau una trama de casaments falsos establerta a Sabadell, segons publica el diari El Periódico.
La Policia Nacional ha detingut a la ciutat una vintena de persones que cobraven fins a 10.000 euros a canvi d'organitzar casaments per facilitar permisos de residència a homes estrangers. La majoria de matrimonis es registraven a Sant Vicenç de Castellet entre dones espanyoles i homes de nacionalitat pakistanesa. Es calcula que va organitzar fins a 15 casaments falsos. En paral·lel, s'ha desmantellat una segona trama que funcionava de forma similar i que va organitzar una trentena d'uncions. En aquest cas s'ha detingut una vintena de persones més.
Investigat un sabadellenc de 18 anys per defecar al santuari de la Fuensanta de Jaén.
Segons s'ha fet ressò el digital i Sabadell, el 26 de juliol passat la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'un delicte contra els sentiments religiosos quan un jove va defecar a l'interior del santuari i va escampar la femta a la talla del Crist de Medinaceli i a la paret. Els agents van comprovar que la descripció del jove no corresponia amb ningú del municipi. Tot seguit van localitzar un vehicle propietat d'una dona de Sabadell. El suposat autor dels fets seria el seu fill, que ara està sent investigat.
Un incendi ha cremat aquesta matinada dos vehicles aparcats al carrer Josep Comas, al barri de Campoamor.
El foc suposadament intencionat s'ha declarat a quarts de quatre en una motocicleta i un ciclomotor estacionats al carrer. Els dos vehicles han cremat totalment i, a més, s'han produït desperfectes lleus a la façana de l'immoble situat al número 48. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una dotació de bombers i una de la policia municipal.
Ferit un motorista en xocar contra un vehicle.
Els fets han passat aquest matí a dos quarts de set al carrer Tirso de Molina, quan, per causes que es desconeixen, un turisme hauria envaït el carril contrari de circulació. Ha estat quan s'ha produït el joc entre el turisme i la moto, que ha enviat el seu conductor al CUAP de Sant Fèlix amb ferides lleus.
I detingut un home que manipulava una furgoneta per robar-la.
Els fets van passar ja a tres quarts de 12 de la nit al carrer Unió, al centre, quan una unitat de la policia local va sorprendre un individu de 46 anys que havia rebentat la finestra d'una furgoneta i era dins del vehicle. L'home va ser detingut i els agents van instruir diligències judicials pel presumpte robatori amb força.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
No han passat ni 4 mesos des d'aquest moment.
Treu la centrada de Nicolás, ha patit Arturo! Gol! Per morir en vida!
La roda gira novament, les il·lusions estan renovades i el Castellón torna a l'estadi.
Sabadell en joc.
Diumenge comença oficialment la temporada 2019-2020. A partir de dos quarts de set de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Castellón.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... Ràdio Sabadell.
I a ara és moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, portarà als tribunals el govern espanyol pels incompliments en els pagaments de les bestretes de finançament d'aquest any.
Així ho ha anunciat avui en la seva compareixença al Parlament per donar explicacions sobre l'última tanda de retallades. Aragonès assegura que l'Estat l'hauria pogut abonar 1.317 milions d'euros i que les té restringides de forma irregular.
La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, recorda a l'Open Arms que no té permís per fer rescats i que s'arrisca sancions.
Tot i això, Calvo recorda que el govern de Pedro Sánchez estava disposat a actuar per acabar amb aquesta crisi. Són declaracions a la cadena SER.
Por encima de esa circunstancia, el presidente decide que la crisis humanitaria de las personas que estaban en el Open Arms había que salvarla. Se lo dijimos al gobierno de Italia que había que encontrar una salida humanitaria y que en caso de que no pudiéramos encontrarla, nosotros, que era un barco de pabellón español, sentíamos que no podíamos consentir la situación humanitaria.
Calvo també celebra que la Fiscalia Italiana hagi acabat amb aquesta situació d'emergència humanitària.
Encara relacionat amb l'Open Arms, podem criticar la vicepresidenta del govern per les possibles sancions a aquest vaixell.
Els líders de la formació morada, com Irene Montero o Pablo Echenique, han carregat contra Carmen Calvo, que ha apuntat que l'Open Arms no té permís per fer rescats i ha alertat que podria rebre una sanció de 900.000 euros.
I Òscar Camps carrega contra la vicepresidenta del govern també.
El director de l'ONG catalana Open Arms ha respost amb duresa a les declaracions de Calvo, afirmant que sovint no sé si parla ella o Salvini, que és el ventríloc, ha piulat a Twitter. Per Camps, el desembarcament d'aquest dimarts a Lampedusa és una victòria perquè les persones de bord ja no estan en perill i afirma que seguiran defensant la democràcia a la Unió Europea.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A l'espera de l'arribada d'un últim atacant amb fitxa sub-23, el centre d'esports té una davantera de garanties. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El flamant fitxatge Boris Garró s'afegeix al pitxitxi de la pretemporada, Edgar Hernández.
Un Edgar que ve de fer 5 gols aquest estiu i que apunta a titular en el debut en Lliga contra el Castellón. El gabanenc ha comparegut aquest migdia en roda de premsa.
Sempre és bo començar una pretemporada amb bones sensacions, també a nivell físic, a nivell, ja dic, de confiança, a nivell del gol, i més que res també, a part d'això, a nivell personal, a nivell de conjunt, estem, bueno, aquests engranatges estan mica en mica enfilant cap a un bon port, diguéssim, i al final el míster també té molt a veure amb aquest tema i estem molt contents de com anar la pretemporada, però al final ara sí que és cert que comença l'important és el diumenge i a partir d'aquí a veure com anem, que segur que anirà bé.
Amb el davanter en forma i després de tots els reforços ofensius fets, l'equip d'Antonio Hidalgo haurà de capgirar també els números en defensa de l'any passat. La sangria de gols rebuts va ser tal que el Sabadell va acabar com el conjunt amb més dianes encaixades del grup, 53. Edgar creu que es donen els condicionants perquè no es torni a repetir un escenari similar.
Molt important, molt important. Al final, ja et dic, a nivell personal molt content que hagi vingut amb Jesús i a nivell d'equip ens donarà un plus molt, molt, molt alt a la línia defensiva que, bueno, que l'any passat sí que és cert que no, bueno, va costar, va ser un any complicat per una cosa o per l'altra i ens donarà molt tant ell com en Grego, com tots els nois que han vingut també a la part de darrere.
Edgar ha demanat també a l'afició que doni el màxim de suport possible en el que serà l'estrena en Lliga de l'equip, recordem, diumenge a les 7 a la Nova Creu Alta contra el Castellón. Tot apunta, a falta de confirmació oficial, que la segona jornada al camp de l'Atlético Levante es repetirà dia i hora, diumenge 1 de setembre a les 7.
I com dèiem, Boris Garrós és el davanter centre escollit pel Sabadell per reforçar l'atac arlequinat, tal com va avançar ja Ràdio Sabadell ahir al vespre. Els números del Punta Català l'avalen. El nou reforç del centre d'esports ha fet una quarantena de gols als 110 partits que ha disputat a segona B.
I procedeix del futbol romanès, on va acabar la passada temporada després d'una etapa per oblidar a Grècia. Però abans havia passat per equips com el Recre o el Gavà, on va saltar la fama amb els seus 25 gols en una campanya. Allà va coincidir amb un sabadellenc com José Quereda Pirri, segon entrenador del conjunt blaugrana durant la segona volta del campionat. Pirri repassa així el perfil de Boris Garrós.
És un jugador molt intel·ligent, tant dintre d'ara com fora, s'ha moure molt bé dintre del camp i és un bon company. Sobretot el vestidor passarà desapercebut, és un nano molt, molt callat, és molt reservat, és un nano que escolta molt, que valora molt les coses, que és agraït i sobretot ajuda molt a l'equip, no? És un líder sense parlar. Ell la seva jerarquia ja l'imposa dintre del camp i és un jugador que no té problemes en ficar-se a l'equip a l'esquena.
La de Boris Garros no era l'única opció que estava movent al centre d'esports per la seva davantera. Això sí, el conjunt sabadellenc s'ha avançat a altres equips potents de la categoria del grup 3 i també de la resta de grups que també pretenien fer-se amb els serveis del nou punta del centre d'esports. Per Pirri Quereda, si Boris hagués tingut l'oportunitat de jugar en categories més d'altres, hauria respost a la perfecció.
He vist un grandíssim fitxatge, o sigui, és un fitxatge que il·lusionarà molt a la gent i ho dic de debò, sincerament, i penso que és un jugador de primera divisió a segona B, o sigui, és el mateix cas que Enric Gallego. Si a Boris li haguessin donat l'oportunitat com a Enric Gallego de jugar a segona i a primera divisió, segur, segur que el seu paper seria el mateix que ha tingut Enric Gallego. No tinc cap mena de dubte, perquè vas tindre el pla d'estar amb ell 6 mesos al Gavà. Vas compartir dia a dia amb ell i, bueno, ho he vist entrenar, ho he vist jugar, ho he vist fora del camp. És un professional.
L'any que va ser pitxitxer amb el Gavà, per exemple, va lluitar amb l'art davanter del Betis i en el seu moment del Celta B, Borja Iglesias, per ser el màxim golejador de tota la categoria. El gallec va acabar imposant-se en aquest frec a frec per poc. Demà, Boris passarà la revisió mèdica i s'incorporarà als entrenaments amb la resta del grup. Ara només faltarà l'arribada d'una altra punta, aquest en fitxa sub-23, per donar per tancada la plantilla 2019-2020. Dues de les opcions que contempla el Sabadell són les del ganès del Leganés, Obusu Coavena, i el gironí de l'Espanyol, Ferran Bruguer, tot i que tampoc es descarta l'arribada d'algun jove que no sigui en forma de sessió.
I anem amb altres equips de futbol de la ciutat, encara en plena fase de pretemporada. Comencem pel Sabadell Nord, que juga d'aquí poc més de mitja hora el segon amistós consecutiu contra un tercera divisió.
Més a dir, contra un equip d'una categoria superior. El passat cap de setmana, els de Canoriac van caure Fontetes per 2-1 contra el Cerdanyola i avui els de Quico Díaz visiten a partir de les 8 el Castelldefels. Més enllà del marcador final, el tècnic Arlequinat es focalitzarà en altres aspectes.
Me conformo con que el equipo siga dando la sensación que dimos el ayer, ¿no? Y sobre todo que los jugadores de plantilla que tenemos ya fijos, que están trabajando con nosotros, que sigan sumando minutos y que sigan poniéndose en forma para estar lo mejor posible el primer partido de liga, que será en Rubí.
El partit, com dèiem, comença a les 8 i de nou els de la zona nord hauran de jugar a domicili pel canvi de gespa de Canoriac.
Mateixes circumstàncies per la sabadellenca, que té en obres al municipal de la Creu i, per tant, també haurà de jugar tots els enfrontaments de pretemporada a Can Forà.
Avui mateix els taronges s'estrenen contra el San Lorenzo, també a les 8 del vespre. De la seva banda, el filial del centre d'esports i el seu juvenil es veuen les cares en aquests moments a Olímpia, mentre que el juvenil del mercantil visita el Can Rull Rómulo Tronchoni a partir de 8:45.
Ciclisme, l'equip Ineos ha deixat David de la Cruz sense la Vuelta a Espanya.
Tot i que s'esperava la participació del sabadellenc en la tercera gran ronda de l'any, la seva esquadra l'ha deixat fora dels 8 seleccionats, tot i ser 8è fa pocs dies, a la Vuelta a Burgos, la primera prova que va aconseguir acabar des del mes d'abril. De la Cruz patiria una important lesió a la mà esquerra el mes de maig i trigaria en reaparèixer, concretament més de 2 mesos al Tour de Valònia, on una nova caiguda deixava fora de combat el sabadellenc. Pocs dies després el veuríem a la clàssica de Sant Sebastián, però també hauria de deixar-la a mitges. A Burgos tornaria a recobrar bones sensacions, però no li han malgut per ser cridat a files per la Vuelta. Recordem que De la Cruz acaba contracte aquest any amb l'Ineos i no està confirmat el seu nou destí.
Georgina García avança ronda la fase prèvia de l'US Open.
La jugadora del tenis Sabadell va haver de suar de valent per desfer-se de la francesa Jacqueline Christian per 3-6, 7-6 i 6-4. Demà es veurà les cares amb la nord-americana Bárbara Levchenko.
Marxem fora de la ciutat, l'Espanyol incorpora un nou jugador, Sebastián Corcia.
Es tracta d'un lateral dret francès de 28 anys i que arriba cedit pel Sevilla. L'any passat, Corcia també va ser cedit, concretament al Benfica. Ara s'incorporarà a la disciplina blanquiblava per un any amb opció a allargar el seu vincle si l'equip perico decideix exercir el dret a compra.
I a la fase prèvia de la Champions, l'Ajax no pot amb la Poel i tot es decidirà la tornada.
L'anada jugada a Amsterdam va acabar amb empat a 0. En les altres eliminatòries, l'Eslàvia de Praga es va imposar per 0-1 al club romanès, mateix marcador aconseguit pel Bruixes al camp del LASK austríac.
La selecció espanyola de bàsquet ja té els 12 elegits per participar al Mundial de la Xina, que començarà el 31 d'agost.
Els últims en ser descartats han estat Ilmane Diop i Jaime Fernández. Així ho ha decidit Escariolo abans que demà al vespre el combinat estatal disputi l'últim amistós en terres locals abans de viatjar cap a Àsia.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 21 d'agost. Tornem demà amb més notícies. Les podeu consultar també les actualitzacions de tot el que us hem explicat a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. A partir de les 10 us esperem amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.